Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Antonio Baños, líder de la CUP al Parlament, ha renunciat al seu escó arran de la decisió adoptada pel Consell Polític de la Formació Anticapitalista ahir diumenge. Segons ha comunicat la mateixa CUP en una nota, Baños ha manifestat que no se sentia capaç de defensar la decisió adoptada per la majoria de les bases de l'organització. En una carta de comiat, Antonio Baños destaca que la seva decisió obeeix a motius estrictament polítics i recorda que el seu pas a la política buscava un sol objectiu, que era la ruptura, diu, irreversible amb l'estat espanyol. El fins ara número 1 de la CUP a la Cambra Catalana admet en la seva missiva un sentiment de frustració personal molt viu. Baños també al·ludeix al nou escenari d'eleccions anticipades i aclareix que seguirà col·laborant per l'enfortiment de la base social de l'independentisme. Aquesta renúncia d'Antonio Baños arriba poques hores després que el Comitè Executiu de Convergència Democràtica de Catalunya, després de la reunió d'aquest matí, hagi responsabilitzat precisament la CUP del fracàs en les negociacions per a la investidura i l'inici de la legislatura. La valoració l'ha expressada públicament el coordinador de Convergència i diputat al Parlament, Josep Rull, que ha acusat la formació de l'esquerra anticapitalista i els seus diputats especialment d'haver negociat sense implicar-se en el futur de Catalunya. I Artur Mas, en una primera reacció abans d'aquesta executiva de Convergència, ha dit que se sent molt tranquil i amb ganes de seguir lluitant i de plantar cara als de fora, però també als de dins que posen traves, diu, al procés. No es preveu que Mas faci cap més valoració abans de demà, després de la reunió del Consell Executiu del Govern en Funcions, en què compareixerà ell mateix. També us expliquem que les borses de la Xina han tancat abans d'acabar la jornada d'avui, després de caure un 7%. Ha estat després de la publicació de noves dades que indiquen que al desembre hi va haver menys activitat industrial de l'esperada. En una estadística d'una revista econòmica prèvia a les dades oficials, l'índex que reuneix les 300 empreses principals de les borses de Xangai i Shenzhen s'ha desplomat i per primera vegada en la història s'ha suspès la cotització abans de l'hora de la finalització de la sessió. I un any després de l'atemptat jihadista a la redacció del setmanari satíric francès Charlie Hebdo, en què van morir 10 treballadors i 2 policies, la revista publicarà un número especial amb una tirada d'un milió d'exemplars. A la portada hi apareixerà el titular "Un any després, l'assassí continua lliure", acompanyat de la caricatura d'un déu armat amb un fusell Kalashnikov amb taques de sang a la seva vestimenta. El número especial del setmanari inclourà il·lustracions dels dibuixants assassinats i missatges de suport de diferents personalitats. França recordarà solemnament durant aquesta setmana les víctimes d'aquell atemptat que van tenir com a objectiu la seu de Charlie Hebdo i un supermercat jueu.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb Fe, els dissabtes a 6:45 de la tarda, amb David Medrano.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 27 70 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dilluns, dia 4 de gener de l'any 2016. I comencem l'any i també estem amb tu i estem molt feliços de poder estar. M'imagino que la canalla que ens estan escoltant, les nenes i nens, deuen estar pensant ja en Melchor, Gaspar i Baltasar. I a l'avi Pep suposo que també haurà fet la carta. Avi Pep, bona tarda, vull començar el programa avui amb vostè.
Quina alegria, senyor Guerrero, d'estar aquí a Ràdio Estel. Jo he fet sempre la carta als reis i sap quin és el meu rei. Vostè sap quin és?
No ho sé, però digue-m'ho vostè.
Sempre ha sigut el rei negre, el rei negre. Però els tres reis són tan macos i són tan bons, Melchor, Gaspar i Baltasar, segur que m'arribaran en molts juguets. En moltes joguines, per no tant, nenes i nens, tranquils, demà arriben els reis i porten sense cap dubte el joguet que tu desitges. Per no tant, recordeu, demà arriben els reis.
I avui, puntual, com sempre, arriba el Lluís Torrella. Lluís, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio. Ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Doncs moltes gràcies, Lluís Torrelles, i comencem la setmana, atenció, amb una entrevista. I l'entrevista d'avui, la nostra convidada, és la Isabel San Sebastián. Estimada Isabel, querida Isabel, bona tarda.
Bona tarda.
M'agrada molt que estiguem junts una vegada més.
Moltes gràcies.
Televisió, ràdio, però especialment per mi, molt important o molt interessant, l'amistat de molts anys.
Gràcies.
Isabel, anem a començar, doncs, i parlem, si et sembla bé, del consum del col·làgen actualment. Per exemple, què és?
La veritat és un dels temes de moda en aquests moments, perquè tothom parla d'aquest tema. El col·làgen com a tal és una proteïna, un tros de les proteïnes específicament, que en l'organisme ens ajuda a fabricar amb bona qualitat els lligaments, les articulacions, donar més fortalesa a el que serien la pell i els muscles, i realment és una de les molècules més abundants de l'organisme. O sigui que realment és un tros de proteïna, un tros de tall, per dir-ho clarament.
Quan duren els efectes?
Mira, el col·làgen amb el cos humà està fabricat de forma regular a mesura que anem menjant diferents aliments. Habitualment la nostra dieta és bastant carent amb col·làgen perquè estaria en aquelles parts dels menús, els tendrums, aquelles parts que actualment per la societat amb la que estem quasi ho deixem de banda. Per tant, el que tendim és a vegades a suplementar amb via oral. Per tant, s'hauria d'aportar de forma o sintètica o de forma de plat regularment, diàriament, perquè si no el cos no té temps de fabricar tanta molècula.
A partir de quina edat es recomana?
Bueno, doncs amb edats on l'organisme primer té una certa dificultat per fer una dieta equilibrada i rica en proteïnes, és a dir, o gent que té un desgast físic molt important. Aleshores estaríem parlant més doncs, dels esportistes o gent gran, o gent que comença a tenir dolors articulars, o una persona que vulgui fer com una demanda del cos, fer una activitat física regular i no tingui clar que amb la dieta tingui prou.
Poden existir conseqüències?
Bueno, l'excés d'aport de col·làgen podria donar potser una indigestió, en tot cas, però com és una proteïna i depèn de la qualitat que trobem al mercat, doncs en principi el cos, si no l'utilitza per una cosa, l'utilitzarà per una altra. Però en principi hem de, en tot cas, controlar la qualitat del producte i s'aconsella no passar les dosis que el fabricant hagi recomanat amb el seu prospecte.
Doctora, hi ha tractaments alternatius per no envellir?
Bueno, la millor manera de no envellir és cuidant-se bé. És quan parlem del concepte d'envelliment, no és viure més anys explotant el cos, sinó viure'l amb una bona qualitat de vida. És a dir, optimitzar la capacitat que té el cos amb les seves pròpies cèl·lules de que ens aguanti el temps que pugui. Aleshores, evidentment, una bona dieta, un bon descans i una bona activitat física regular, que no sigui extrema, ens garantiria, dintre de les nostres possibilitats genètiques, pues una millor longevitat i de qualitat. Les arrugues, pues, bueno, com paralitzem una part del muscle, la part del nervi que fa que es bellugui, pues, evidentment pues, la pell queda estirada i no fas el plec del front, no? Però actualment, si hem d'utilitzar coses d'aquestes, han de ser coses de qualitat i coses garantides i en mans de professionals, sigui la tècnica més naturista o sigui la tècnica més mèdica, però sempre amb un control sanitari importantíssim. Vull dir, no hi ha coses millors i pitjors, hi ha coses ben utilitzades o mal utilitzades.
És veritat que cada vegada hi ha més persones que fan ús d'aquests tractaments?
Sí, perquè realment primer que estem en una societat on ens exigeix tenir un rendiment físic i mental cada vegada més fort, però també perquè ho tenim a l'abast. Vull dir, s'utilitza més en aquells espais on realment tenim recursos i possibilitats mitjans i també una consciència de cuidado corporal. Per tant, va tot lligat una mica. Sobretot la consciència de cuidar-se. A vegades, de totes maneres, hi ha gent que utilitza molts productes externs, com suplements, etc., i se n'oblida de dormir bé o de fer una dieta equilibrada. Per tant, hauríem de tenir una miqueta de criteri a l'hora de poder decidir utilitzar uns productes o uns altres.
Anem a canviar de tema, doctora, anem a parlar d'un altre tema molt interessant, d'obesitat, i realment la pregunta que li faig és aquesta, no? Quan es considera una persona obesa?
Bueno, tindríem el criteri oficial, el criteri de sanitat, que ens parlaria d'una proporció pes-alçada que es valora amb uns paràmetres que es diu l'índex de massa corporal, i això, quan passa de 30, lo normal és per sota de 25, entre 18,5 i 25, 24,9 seria pes normal, de 25 a 30 sobrepes, i més de 30 seria una obesitat. Això sí, en dades oficials de paper, però realment estaríem parlant d'obesitat quan ja ho veiem. Tenim una persona que té un excés de pes a partir d'uns 10 o 15 quilos, ja parlaríem d'una obesitat. Quan només et sobren 5, 7, 10, podríem parlar d'un sobrepès. ¿Vale? I tenint en compte que la idea d'obesitat o de quilos no és sinònim de la mateixa gravetat. No és el mateix tenir 15 quilos més posats a la panxa que tenir-ho repartit durant la panxa, caderes i cames. El risc cardiovascular és diferent, per tant, quan parlem d'obesitat hem de filar una mica més prim perquè no és el mateix risc 10 quilos posats d'una manera o 10 quilos posats d'una altra, o 20 o 30 o els que siguin. O sigui que, però sempre estem parlant de que tenim més pes del que l'organisme estaria, diguem-ne, programat per mantenir de forma saludable.
Hi ha moltes persones obeses aquí a Catalunya?
Moltíssimes, moltíssimes, i cada vegada el problema és que ho trobem en persones més joves. Abans tenia la consulta, per exemple, un nano de 14 anys que fes 80-90 quilos amb una alçada normal, era excepcional. Ara ja vaig visitar la consulta un nano de 7 anys que pesava 52 quilos. O sigui, estem veient coses que ja fa molts anys que Sanitat està posant alerta i que primer era Estats Units, el de l'obesitat, i en aquests moments qualsevol país que té l'accés d'una forma fàcil i econòmica o relativament com menjar barato i que se n'oblida dels menjars saludables de tota la vida, pot tenir una obesitat. I cada vegada va a més i més joves, amb la qual malalties que abans apareixien als 50, 60 o 70 anys com una diabetes, els estem trobant ja amb adolescents perquè estem sobrecarregant aquest metabolisme.
Pensant en aquesta quantitat de nens obesos, hi ha aquella frase que diu prevenir és curar. Es pot fer realitat aquesta frase?
Evidentment, si nosaltres aconseguim una gent jove sana, física i mentalment, evidentment arribarem a una edat més gran sense haver forçat tant tot el sistema metabòlic, el pàncreas, el fetge, bueno, no haurà estat sobrecarregat. Pensa que en una vida normal una persona consumeix unes 30 tonelades de menjar. 30.000 quilos. ¿Vale? Això quan arribes de promig, això es reparteix en quilo i mig diari, més o menys. Què vol dir? Que si tu, quan tens 20 anys, ja t'has cruspit la meitat de tot això, que per això tens una obesitat, voldrà dir que d'aquests 30.000 quilos, quan arribes als 60 anys, si arribes amb bona qualitat, igual t'has menjat 50.000. I la qualitat o el contingut d'això que t'has menjat no necessàriament serà saludable. I això vol dir més risc cardiovascular, més infarts, més càncers. Totes les patologies que ens puguem imaginar en aquests moments s'estan relacionant directament amb el consum de productes no necessàriament saludables.
En aquest tipus de persones els resulta molt difícil aprimar-se.
Resulta difícil aprimar-se primer per la consciència de que és una cosa fàcil d'aconseguir. No és veritat que sigui fàcil. Jo vaig tenir una vegada un arquitecte que em va dir que venia a baixar només 5 quilos i va arribar a la conclusió que era més fàcil fer un edifici que baixar aquests 5 quilos, perquè baixar 5 quilos, 10 o 15, implica modificar hàbits, també implica assumir que hi ha coses que no es poden fer a tota hora. És a dir, igual que un nano no pot tocar un endoll perquè es pica, un no pot estar picant menjar constantment. Una cosa és que es faci per compensar emocions, és igual, o coses que siguin bones. Però no és tan simple baixar pes. Aleshores, s'ha d'estar alerta perquè és un tema molt serio.
Isabel, doctora Beltrán, seguim de seguida, una miqueta de publicitat i pensarem en el berenar.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Una vegada més amb tots vostès, amb tots nosaltres, el doctor Gaspar Alomar. Doctor Alomar, com és la cura antiedat?
Bé, el que tots pretenem és viure més anys. I això la ciència està començant a trobar on estan aquells gens, on estan els problemes que ens fan viure menys. Per això, si coneixem on estan els problemes, podrem viure més anys.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró du soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Per cert, Isabel, la teva web, o sigui, que segurament els oients en aquest moment ja ho estan desitjant, no? Es poden posar en contacte amb tu de quina manera?
Bueno, pues mirant la web és doctorabeltran.com i allà teniu tota la informació d'on em podeu trobar i, bueno, una miqueta les formes de treball amb les que faig amb el meu equip.
Doctorabeltran.com. Molt fàcil, senyores i senyors. Bé, seguim. Dormir i aprimar-se. Influeix?
Totalment. A més, hi ha cada dia més estudis que demostren que les persones que descansen poc tenen més tendència a l'obesitat perquè hi ha un canvi de metabolisme, hi ha un augment de la resistència a la insulina, el cos no treballa exactament igual. Es considera que per intentar mantenir el pes saludable i rentabilitzar la capacitat hormonal de la forma més bona, hem de dormir una mínima de 8 hores diàries.
Degut a la crisi, amb la manca, diguéssim, de poder somiar, per posar d'alguna manera, o de dormir tranquil, és molt comú, i què provoca?
El mal dormir... Home, tot aquests neguits el que fa és que l'organisme no té un ritme... O sigui, no acabes de perdre el control de la situació. A més, la son té unes etapes, una primera fase que sembla que caus ben adormit, però de seguida, quan portes 4 hores, canviem el que són les fases cerebrals de l'alerta o del ritme de dormir, i és allà on el sistema parasimpàtic, els que ens té alerta, es dispara. Per això molta gent en aquests moments no descansa bé, sobretot a partir de les 4 hores. Em va dormir a les 11 i a les 10, ostres, a les 3 estic despert, què em passa? No? I després costa tornar a dormir. Bueno, hi ha una trencada d'aquest ritme, fruit de que, per molt que estàs molt cansat, dors, però no acabes de desconnectar del tot. I llavors les alarmes es posen en marxa inconscientment i et desperti. Això genera neguit i genera que t'aixeques, encara que hagis més mig dormit aquelles altres hores, sense el que diem un descans reparador. No és totalment reparador, és inflamatori, i a partir d'aquí el cos està com desenfocat la resta del dia.
Amb l'estrès que vivim moltíssimes persones aquests dies, i tal com està el món, això influeix en poder-se primar o engreixar-se?
Clar, no és tant el... Diguem-ne, hem d'analitzar que tot el que ens envolta ens afecta. El neguit, les presses, el no poder descansar, el no poder reflexionar o tenir temps per reflexionar què és lo important i lo que no és important amb el dia a dia. Parles amb la gent i diuen, o jo els dic, teniu que caminar mitja hora diària. Diu, però és que no la tinc mitja hora diària. Com pot ser que no tingui mitja hora diària? Pues van amb el cotxe, la pressa, autobusos. Aleshores, si no prioritzem i no tenim aquest temps de reflexió, l'organisme fa el que pot. I aleshores, si no descansem bé, el cos no sintetitza la substància adequadament. Si no tenim un temps de dinar adequat, triant el que mengem, el cos no rep els nutrients que necessita per fabricar les hormones perquè funcionem bé, i què passa? Deixes de funcionar, sintetitzar serotonina. Bueno, doncs què passarà? Que a mitja tarda tindràs un atac de gana que no t'hi veuràs. Per què? Perquè vas curt d'algunes molècules. I què faràs? Arribaràs a casa, devoraràs, menjaràs xocolata... És a dir, hi ha un desajuste que està motivat per el que és el món que ens envolta. No tothom, evidentment, o sigui, hi ha molta gent que està al mateix espai i no s'engreixa, però possiblement sap gestionar una miqueta millor la seva vida personal, els seus temps, les seves prioritats.
Acabem de dinar i moltes persones els agrada fer la migdiada. Què ens diu de la migdiada?
Pues és fantàstica, mentre que no passi de la mitjoreta. O sigui, la migdiada de 3 hores, seria de cap de setmana, diguem-ne, pues, diguem-ne, trenca tots els bioritmes físics. Potser mentalment ens va genial, però no és l'indicat. Però la mitjoreta, el quart d'hora, això s'ha demostrat que ajuda a recuperar-se, a començar d'una altra forma al dia i a seguir d'una forma molt més rendible.
Què ens pot recomanar per poder dormir i passar una nit tranquil·la?
Primer, a part de que a l'habitació no hi hagin llums rares, que no hi hagin les leds ni rellotges fluorescents, és a dir, que no es vegi res. Res vol dir res de res. Això d'entrada, ni mòbils, ni wifis, ni històries que irriten a l'organisme. Hi ha gent amb més sensibilitat que amb altres. El sopar, que sigui molt suau, que hi hagi bàsicament sempre el que hem dit, un plat calent, les coses calentes són més sedants, i si hi ha una mica de neguit, a vegades una miqueta de llet amb dos galetes tipus Maria, ens pot ajudar, calenta, ens pot ajudar a fabricar una miqueta de serotonina i descansar una miqueta millor. ¿Vale? Però l'important seria a l'espai físic, alerta amb les wifis, els mòbils, s'ha d'apagar el mòbil o posar-ho en modo avió, no tenen que haver aquests punts de llum, el sopar té que ser adequat, i tenim que tenir un temps des d'acabar de sopar fins a dormir, com a mínim d'una horeta, de no fer res.
Isabel, parlem, ens va parlar, ens parlarà vostè, ens informarà vostè, o sempre et dic de vostè, i
si ens coneixem...
A mi m'agrada molt també sempre seguir un protocol. No, anem a parlar de les itis de la tardor, itis inclús de l'hivern, otitis, faringitis, per posar algun exemple. Quan arriba la tardor, Arriben també aquestes enfermedades?
Bueno, arriben perquè els microorganismes tenen també la seva època. Igual que la varicel·la surt a la primavera, doncs ara tenim les itis perquè les temperatures baixen, els microbis ja es desenvolupen, i a més la gent comença, ve d'un estiu on hi ha un canvi de ritme, i bueno, l'organisme, el que he dit abans, no sempre està ben preparat nutricionalment, i aleshores les defenses, que penseu que més del 90% de les defenses es fabriquen al budell, a la flora intestinal. Pues persones que prenen antibiòtics, persones que fan dietes determinades incorrectes, persones que se'ls infla moltíssim la panxa, que tenen molts gasos, que tenen mals de cap, i tot això... Això és indirectament un senyalitzador de que el sistema immunitari no respondrà adequadament a un moment d'emergència. A partir d'aquí, què passa? El primer bitxo que passa, agafes el metro, agafes l'autobús, no rentes les mans, te l'empasses, tens nanos a prop, comencen les escoles i tota la història, i ho empasses. Si no estàs ben nutrit, ben descansat i ben alimentat, l'organisme cau en picat davant de les itis.
Molt bé. Senyores i senyors, els hi agraeixo moltíssim, no? Bueno, m'encanta dir senyores i senyors, però prefereixo dir, com sempre, amigues i amics, no? M'estan passant ara, la Inés especialment, i el Mario, doncs, que estem rebent en aquest moment missatges de vostès, que ho estan passant molt bé, que estan molt interessats per aquesta entrevista, i per tant seguirem uns minutets més, si et sembla bé, Isabel Beltrán. Què és l'otitis i què la provoca?
Bueno, l'otitis, com la paraula diu, tot el que acaba en itis vol dir inflamació.
Per això he dit jo.
Vale. Otitis de l'orella, vull dir, és allò mal d'orelles, això és una otitis més aguda o menys aguda. A vegades, si és només una miqueta molèstia, es diu una otàlgia, però és una referència infecciosa, doncs, amb uns microorganismes que tenim a la gola, bàsicament, que ens passem, i resulta que la gola connecta directament amb l'oïda per dintre, i això ho notes quan vas amb un avió, dius, te'm tapen les oïdes, respires més fondo, tragues saliva i destapes. Això és perquè hi ha un canal que connecta l'oïda mitjana i la gola, no? Per tant, aquella regió on hi ha aquest canal, si entra un microorganisme i es queda allà i es troba bé, pues es multiplicarà i farà una inflamació d'aquesta zona. Per tant, una otitis no és més que una inflamació de la oïda, pot estar motivada per 10.000 factors. Hi ha molts bitxos i factors, irritacions, medi ambient, tòxics, etc.
Quins tractaments existeixen actualment?
Pues mira, des d'antiinflamatoris, antibiòtics, des de l'homeopatia, la medicina que utilitza la microimmunoteràpia, depèn. O sigui, actualment, en situacions no molt greus, que a vegades aniríem directament amb un especialista o faríem antibiòtics, inclús drenatges, etc. Però les otitis banals, normalment, hi ha tècniques molt habituals, les bàsiques, la metge de capçalera, antibiòtics, antiinflamatoris, antitèrmics, i si no, inclús, ja et dic, des de l'homeopatia, la naturopatia, ben utilitzada, en casos molt concrets, també pot ser útil.
Estem amb tu, i potser estic convençut que els hi ha agradat molt, no, convençut totalment de que els hi ha agradat molt la presència de la doctora Isabel Beltrán, avui aquí amb tots vostès i amb nosaltres a Ràdio Estel. Isabel, fins al proper dia.
Gràcies, i fins aviat.
Adéu-siau.
Estem amb tu. Toni Guerrero. Jingle bells,
jingle bells. Si et dic que la consulta del doctor López Burguet és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60 514 0077. 60 514 0077.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. Ah, la Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els consells del doctor Sergio Buenafuente. Doctor, si alguien de nuestros oyentes, amigas y amigos que nos están escuchando en este instante, ven borroso o tienen niebla o son mayores de 60 años...
Deben de acudir periódicamente a una visita al oftalmólogo porque podemos diagnosticar una enfermedad peligrosa que se trata con gotas, que se llama glaucoma, que es la presión elevada en los ojos, pero si existe esa vista borrosa, es muy probable que a partir de los 70 años tengamos una catarata que tiene una buena solución con la cirugía de la moderna catarata.
Els consells del doctor Sergio Buenafuente.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Buenafuente, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Buenafuente és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93-487-0015. 93-487-0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Isabel San Sebastián sigue sobre nosotros.
Maravillosa canción de Aznavour, la Bohème. Qué cosa más bonita. Es de las canciones más bellas que se han escrito jamás.
A lo mejor estás pensando que soy un poco raro haciendo entrevistas, ¿no? Pero bueno, soy muy romántico y me gusta mucho la vida. Y me gusta que la gente sea feliz. Y cuando hago este tipo de entrevistas, pues me gusta también que los oyentes penetren con nosotros, con la entrevista, y realmente... que comprendan perfectamente, que lo harán, porque todos son muy inteligentes, que todo esto está reflejado en la mujer de un diplomático, de Isabel San Sebastián. Isabel, realmente el rol de la mujer ha cambiado mucho en los últimos años. Pero
muchísimo.
¿En qué prototipo femenino de los que presentas en tu libro te encuentras tú reflejada?
Bueno, yo me parezco mucho a Lucía, ¿no? Al personaje de Lucía que se sitúa en mi franja de edad. Es que en España el rol de la mujer ha cambiado más en una generación de lo que había cambiado en las 20 generaciones anteriores. Hemos roto todos los techos que teníamos que romper, todos los techos de cristal. No hemos accedido al mercado laboral, hemos tenido que inventar, porque no estaba inventada, la conciliación, hemos tenido que enseñar a los hombres de nuestra generación a convivir con mujeres independientes, hemos tenido que compatibilizar el trabajo con la crianza de los hijos, en fin, hemos tenido que experimentar la independencia para bien y para mal, hemos cambiado mucho, ¿no? Yo perdí a mi madre bastante joven, pero creo que le hubiera costado mucho entender mi forma de vivir y mi forma de trabajar, aunque la habría apoyado, lo habría apoyado, porque lo que hacen las madres generalmente es querer incondicionalmente, aunque no comprendan, pero no lo habría comprendido. En cambio, a mí no me cuesta en absoluto nada comprender que mi hija quiera vivir su vida, volar, cumplir sus sueños y aspirar a todo, ¿no? A lo más.
¿Crees que el don de la palabra es más poderoso que el de la fuerza?
Sin duda, a largo plazo, sin duda. Creo que la fuerza de la razón es infinitamente superior a la razón de la fuerza, a medio y largo plazo. Pero bueno, en determinadas situaciones la fuerza quiebra la palabra, ¿no? Incluso de un tortazo en la boca. En demasiadas ocasiones, según vemos tristemente en las noticias, ¿no? Hay demasiada violencia y persiste demasiada violencia. Y además es muy inquietante que una parte considerable de la juventud acepte como... como algo prácticamente inevitable esa violencia, una violencia enmascarada, ¿no? Pero que para mí es violencia. Mirarse los teléfonos, cotillearse, ponerse límites a lo que, a cómo pueden vestirse o a cómo pueden hablar o a quién pueden relacionarse. A mí eso me parece muy grave.
¿Te has enamorado muchas veces en la vida? Porque
no.
A veces uno se enamora a los 13 años.
No me he enamorado muchas veces, no. Me he enamorado poquísimas veces, poquísimas. Vamos, con los dedos de una mano me sobran muchos. Pero me he enamorado de mucha gente y de muchas cosas en la vida. Yo intento vivir, desde luego estoy profundamente enamorada de mis hijos, de mi trabajo, de varios de mis amigos, de Asturias, del mundo en el que vivo y que viajo y que recorro todo lo que puedo. O sea, vivo enamorada de la vida en sí, ¿no? Y esto lo cultivo además, lo cuido, ese enamoramiento lo cuido mucho y lo cuido emocional e intelectualmente.
Isabel, ¿se puede...?
Enamorarse de un hombre, no, muy poquísimas veces.
De todas maneras, como título, ¿se puede morir de amor?
Sí, se puede morir de desamor. De hecho, quien lea la novela verá que el desamor lleva a la muerte. O sea, se pueden perder las ganas de vivir por culpa de un desamor. Cuando se pierde a un ser terriblemente amado, cuando no se puede superar una pérdida, se pueden perder las ganas de vivir, y perder las ganas de vivir te conduce inevitablemente a la muerte. Yo lo he visto en una persona muy, muy cercana a mí. Eso ocurre. Se puede morir de pena, se puede.
Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor, y mientras se juzga mi vida, una salida, encontrar de mi corazón, morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible, ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso, dando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar. Será el corazón porque se ha de negar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular, la teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93-487-0015. 93-487-0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursuflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Jingle bells, jingle bells.
Si et dic que la consulta del doctor López Burguete és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60-514-0077, 60-514-0077.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
La nostra convidada d'avui és la periodista la Isabel San Sebastián i La mujer de un diplomático és la última obra literària de Isabel San Sebastián. Isabel, la vida de Lucía, de la protagonista, ¿tiene alguna cosa o mucho que ver con la tuya propia?
Tiene mucho que ver con mi propia vida. Muchísimo. Yo soy hija de un diplomático, igual que le ocurre a Lucía. Bueno, yo trabajo en el mundo de la cultura impresa, igual que Lucía, y digamos que mi recorrido vital, mi recorrido sentimental también tiene mucho que ver con el de Lucía, ¿no? No es un autorretrato, pero se parece.
La experiencia en la radio, porque claro, me imagino que has estado mucho más, o has empleado muchas más horas escribiendo que en la propia radio, ¿te sientes feliz?
Mi experiencia en la radio fue maravillosa, fue breve porque desgraciadamente la radio en la que yo, vamos, he trabajado como colaboradora en tertulias y tal en muchas radios, pero al pie del micrófono haciendo yo el programa, tuve la enorme fortuna de estar un año y pocos meses al frente del Contrapunto en ABC.radio y con buenos resultados de audiencia porque incrementamos la audiencia en un 20%, una cosa así, pero luego cerró la radio, fue absorbida por la COPE y se acabó aquella aventura, pero fíjate que yo he trabajado en televisión y sigo haciéndolo, en prensa escrita. La radio me proporcionó una experiencia periodística incomparable, maravillosa, de cercanía, de calor, de... Me chifló estar en la radio.
Bueno, pues entonces también... No, te he hecho la pregunta para que explicases que realmente se cerró la cadena y estoy totalmente de acuerdo contigo porque te seguí que la audiencia era masiva y aparte era encantador tener una mujer a aquellas horas de la noche llevando gran responsabilidad en un programa informativo que era un informativo también pero hecho con tanta sinceridad y tanta amabilidad que realmente parecía un magazine informativo. Digo yo, no sé si me equivoco.
No lo sé, yo todo lo que hago lo hago espontáneamente, lo hago como me sale. Espontáneamente no quiere decir sin trabajo, que trabajo mucho, pero quiere decir que no imposto nada, no sé impostar, nunca he sabido representar un papel, siempre he sido yo misma, para bien y para mal. A veces incluso ese ser tan auténtica me ha traído muchos problemas, porque yo creo que en un país donde se disimula tanto, cuando alguien se comporta, a ver cómo lo digo, es decir, cuando tú te muestras realmente cómo eres y lo muestras todo, la gente imagina que detrás debe de haber mucho más y entonces te consideran mucho peor o mucho más fiero de lo que realmente eres, ¿no? Pero no lo sé, yo hice ese programa como soy yo, como me salía, con el corazón, con todos los sentidos puestos en el micro, en transmitir lo que yo quería y con absoluta sinceridad y bueno, pues duró lo que duró. Pero ahí queda. En la vida las cosas siempre dejan huella, para bien y para mal.
Isabel, ¿qué sentiste el día que presentaste? Has presentado muchas cosas, pero aquel meeting o aquella concentración con las víctimas del terrorismo.
Pues las he presentado casi todas, las manifestaciones de víctimas del terrorismo, así que no sé a cuál te refieres, supongo que te referirás a la última, pero las he presentado muchas de ellas, casi todas.
Cualquiera de ellas, porque la pregunta puede ser plural.
Lo que he sentido es... A ver cómo me explico. Yo he pagado un precio bastante alto por vincularme a esa causa, ¿no? He vivido 11 años con guardaespaldas. Sé que he roto muchos puentes con partidos políticos, incluido con el que gobierna, por defender la causa de las víctimas y por denunciar diálogos infectos y pactos vergonzosos, etcétera, etcétera. Pero cada vez que voy a una manifestación de víctimas y veo a la gente real, a las víctimas reales del periodismo, que no son las que aparecen en los medios de comunicación, que no son las que tienen fundación, son generalmente gente muy humilde, padres, hermanos, viudas, viudos, hijos de guardias civiles asesinados, de policías asesinados, de gente anónima, ¿no? Cada vez que yo me subo a una de esas tribunas o me paseo por la calle junto a las personas que se manifiestan y me dan un abrazo y veo lágrimas en los ojos de esa gente, estoy pensando, por ejemplo, en el padre de una de las guardias civiles asesinadas en Sallent de Gállego, una chica, y veo sus ojos y veo sus lágrimas y recibo su abrazo y me dan las gracias por darles voz a ellos que han sido tan silenciados. Cada vez que tengo el honor de dar voz a esa gente a la que debemos tanto los españoles en términos de democracia, en términos de libertad y, sobre todo, en términos de dignidad, pues siento una profunda gratitud hacia quienes me dan la ocasión de hacerlo, hacia ellas, y un profundísimo sentido de la responsabilidad y del deber de mantener esa antorcha y de mantener esa voz mientras pueda y donde pueda.
Te felicito, de verdad, Isabel. ¿Cómo ves el periodismo? Vamos un poquito apretaditos ya de tiempo.
Sí, perdona que me enrollo mucho.
No, al contrario. Lo estás haciendo también, como tú acostumbras a hacer. Yo estoy disfrutando mucho y me imagino que los oyentes también. Isabel, ¿cómo ves el periodismo actual, el de hoy en día?
En una profunda crisis. No quiero ser negativa porque de otras peores hemos salido, pero comparo el periodismo actual con el que yo conocí cuando empecé en este oficio y me da mucha pena. Cuando yo empecé todo eran puertas abiertas, ventanas abiertas a la esperanza, nuevos periódicos, nuevas emisoras de radio, nuevas televisiones. Ahora parece que el proceso es el inverso, ¿no? Cierres, restricciones, condiciones políticas cada vez más duras, vetos, el panorama... La crisis ha hecho mucho daño a los medios de comunicación y las dificultades económicas han hecho mucho daño a la libertad.
¿Y qué te parece que algunos medios, algunos y a veces muchos, y aparte se demuestra día a día, ¿no? En la radio, en la televisión, en la prensa escrita, siguen siendo la voz de su amo?
Bueno, me parece lamentable, ¿no? Cada vez son más la voz de su amo, muchos medios. Entre otras razones, porque si no te pliegas a ser la voz de tu amo, cada vez las represalias son más duras, ¿no? Yo nunca había visto tanta presión como estoy viendo en estos últimos años, nunca, jamás. Lo veo lamentable. Creo que hay un problema claro de falta de convicción por parte de los profesionales de la comunicación, porque si nos uniéramos todos y rechazáramos todos unánimemente los vetos y las consignas, probablemente nos iría mucho mejor a todos. Pero llevar esta lucha en soledad te conduce a que te echen de todas partes, como me ha pasado a mí de unas cuantas, ¿no?
A mí también me echaron muchas veces, ¿eh?
Y a ti también. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Afortunadamente sigue habiendo medios libres, sigue habiendo periodistas independientes, y como decía Indro Montanelli, cuya foto estoy viendo ahora mismo, porque es la única que tengo, de una de mis muchísimas entrevistas que he hecho en la vida, la única foto que tengo aquí puesta ante los ojos en el despacho es una en la que me está abrazando Indro Montanelli. Pues, como decía él, la independencia siempre es posible si uno está dispuesto a pagar, ¿no?
Isabel,
pues, se paga y listo.
No, no te vayas porque hay un pequeñito bloque de publicidad. Tú ya conoces este medio y vivimos de la publicidad.
Por supuesto.
Pero vuelvo enseguida para entrar en una recta final con mucho cariño hacia tu persona.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Doncs anem a escoltar els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Benvingut, doctor.
Avui us vull parlar de la medicina avançada. Què és la medicina avançada? És un terme que els propers anys ens sentirem parlar molt. Aquesta medicina és la que ens ajuda a saber l'evolució de les nostres cèl·lules, els nostres teixits, les cèl·lules mare, com arribar a solucionar problemes que fins ara ens eren completament desconeguts. Aquesta medicina avançada que ens permetrà fer teixits, que ens permetrà substituir aquelles cèl·lules que s'estan envellint per cèl·lules joves. Doncs recordeu, la medicina avançada és una nova àrea de la medicina que és la que té el futur i és la que s'emportarà tots els nostres esforços d'investigació pels propers anys.
El doctor Gaspar Alomar Serrallach.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursuflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
Doctor Guillem López Burguete, com se li ha de cuidar la boca amb un nadó?
Pues se l'ha de cuidar fent fluoritzacions tòpiques, evitant sucres al biberó, no fer petons a la boca si la persona adulta que fa petons doncs pateix malalties bucals, sobretot transmissibles, evitar medicaments com les tetraciclines, la lactància materna al màxim de temps possible, fomentar al màxim la masticació, introduir la cullera no més tard del mes 6 de vida, netejar les dents amb una gasa humida o bastonet de les oïdes i visitar el dentista no més tard del mes 12.
L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 02 85. 902 02 02 85. 02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular... La teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93-487-0015. 93-487-0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
Estem amb tu.
Isabel San Sebastián és l'entrevista d'avui i la Isabel segueix amb nosaltres. Isabel, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Oye, ha sido perfecto, porque me imagino que has estado cómodamente y has escuchado, en fin, lo que yo te preguntaba. Las respuestas han sido fantásticas y, por lo tanto, me imagino también que no te has cansado.
Estoy feliz, no me he cansado nada. Me ha encantado el acompañamiento musical de la entrevista y no puedo sino agradecerte de corazón tus palabras tan cariñosas, tu apoyo con esta novela, porque las novelas son una garantía de libertad para un periodista. El hecho de poder publicar y de poder ganarse la vida escribiendo es una garantía de libertad y de no tener que aceptar consignas de nadie para poder seguir viviendo. Y nada, te emplazo a que nos veamos y nos hablemos muy pronto.
Cuando vayas a Barcelona ya sabes que esta es tu casa también. Bueno, para terminar, ¿qué preparas? Porque tenemos un minuto. ¿Qué preparas para tu próximo libro?
Una historia que se va a remontar un poquito más en el tiempo, pero muy poquito. Desde luego no se irá otra vez a la Edad Media y también habrá viajes, habrá intriga, habrá amor y habrá una protagonista femenina.
Pues que sigan esos viajes y que siempre sean felices para ti. Isabel, muchas gracias, un fuerte abrazo, querida amiga. Y bueno, vamos a despedirnos, si te parece bien. Despedir nunca se dice, ¿no? Se dice hasta siempre, ¿no?
Arrivederci, como dicen los italianos, es una expresión preciosa.
Lo vamos a hacer con un brindis, ¿eh? El brindis de Marina. Hasta siempre, Isabel.
Hasta siempre, compañero. Un abrazo fuertísimo.
Doncs senyores i senyors, la il·lusió serà que demà estiguem tots junts aquí a Ràdio Estel perquè ens agrada molt estar amb tu. Gràcies, Catalunya, gràcies, Andorra. Pues ja ho sabeu, hay que amarse y hay que creer en el amor. Us ha parlat el vostre Toni Guerrero. Que sigueu feliços. Fins demà, si de bo.